Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Fa un any que Montse Collazos va assumir la direcció de la Biblioteca Gabriel Ferrater i de la xarxa del Servei de Biblioteques de Sant Cugat. En aquest temps ha hagut d'afrontar reptes com el deteriorament de les infraestructures, la manca d'espai i la necessitat de millorar els serveis a una població lectora molt activa en unes biblioteques que assegura estan tremendament vives. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Collazos analitza els progressos fets, els projectes de futur i la necessitat de la nova Biblioteca Central, un equipament que considera imprescindible. Podeu sentir l'entrevista a www.cugat.cat. Unes 400 persones han sortit als carrers de Sant Cugat aquest dissabte per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Una manifestació, l'optimisme alçat la veu, amb una crida per mantenir l'esperança, la fermesa i per no defallir davant un panorama global carregat d'incerteses. A www.cugat.cat hi trobareu més informació i les millors fotografies. I la Casa de la Gran de les Arts Escèniques a Sant Cugat, el Teatre Auditori, aviat es rebatejarà i portarà el nom d'una de les actrius més estimades i reconegudes de la ciutat, Emma Vilarassau. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès durant l'homenatge que l'Ajuntament ha fet a la intèrpreta aquest dissabte, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Vilarassau, que també ha estat l'encarregada de llegir el manifest institucional del 8M, ha agraït amb emoció el reconeixement del poble on va néixer el 1959. També ha parlat de la seva experiència com a actriu.
He fet teatre per mi, sento dir-vos-ho, però no era per vosaltres. Era per mi, era perquè ho necessitava, perquè m'ajudava a viure i perquè era el que sabia fer, també. Un tria la seva professió i també penso que la professió tria tu. Jo no sé si serveixo per res més, serveixo per això.
Més temes. Els castellers de Sant Cugat han engegat la temporada aquest dissabte a casa. Ho han fet a la Diada de Sant Medí, una trobada rotativa que germana l'agrupació local amb les colles de Sarrià, Gràcia i Sants i que enguany s'ha celebrat a la plaça de l'Om. Els gausacs han descarregat 3 castells de 7, el 4 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7. Aquest últim l'han completat en una ronda extra, ja que en el primer intent no l'han finalitzat. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
La
L'Espai de Literatura d'avui se centrarà en una presentació, la que tindrà lloc el dissabte 29 de març a la llibreria El Pati de Llibres. Rocío Bonilla presentarà Quina història més bèstia, Minimoni. Al Faves Comptades, avui ens avancem a aquesta presentació per parlar-ne amb la llibretera del Pati de Llibres, la Mont Soler. Mont, benvinguda.
Hola, bon dia.
Acolliràs una presentació que jo crec que se la perdrà molt poca gent, eh?
És que és brillant. O sigui, la Rocío Bonilla ja fa molts anys que fa molt poques presentacions, està com ja de tornada a tot això, i degut a una amistat que ens ha sorgit a través de l'Instagram, imagina't, em va dir que tenia moltes ganes de fer-ho al Pati de Llibres. Això m'ho va dir el setembre. Fa't veure un llibre que t'encaixa moltíssim i el vull venir a presentar. I jo pensava, bueno, aquelles coses que diuen.
Yeah.
I no va faltar recordar-li, em va trucar la seva editora, així que va treure el llibre i em va dir, endavant, busquem la data. O sigui que estic molt contenta i molt agraïda.
Rocío Bonilla és escriptora i il·lustradora, és catalana, és autora d'una quarantena de llibres, aproximadament. Però què més podem explicar, Mont?
És una noia que va començar amb il·lustració, il·lustrava llibres que potser no havia escrit ella, en mica es va anar endinsant a escriure ella mateixa els llibres, i ara, junt amb l'editorial Ànima Llibres, treia un llibre a l'any escrit i il·lustrat per ella. Cada cop ha agafat una veu més pròpia, cada cop s'ha arriscat més, i aquest any han tret dos escrits per ella, un que és una primera novel·la juvenil, joves petitons, primers lectors de 7-8 anys, i aquest àlbum il·lustrat, que jo penso que és un pas decisiu a l'hora de arrisco i dic el que penso, com ho penso, amb totes les gràcies del món, però és un conte brillant i molt novedor.
Mm-hmm. Hem de dir que és una autora d'èxit. Tu molt. Parles de brillantor, però és una autora...
És una autora que ha sigut molt comercial.
I traduïda molts
i
idiomes.
I molt traduïda molts idiomes. Uh-huh. I que ha anat fent un camí com molt, molt ben fet, no? Vull dir, començant molt des de la porta de darrere, de fer unes il·lustracions que li encarregaven i tot, i en mica ha anat adquirint la seva pròpia veu. Els personatges, el tipus d'il·lustració sí que és molt reconegible, el que fa ella, molt. O sigui, tu veus un llibre d'ella en una llibreria i de seguida saps que és de la Rocío Bonilla. Però a mi ja el que m'ha robat el cor és la... en el moment que ha dit, no, és que a més jo tinc una veu tan pròpia que vull posar els textos. I aquí jo crec que ha fet un pas molt, molt de qualitat.
O sigui, una autora completa.
Totalment.
De què parlen els seus llibres?
Té molts llibres. Una mica a mi el que em molesta és allò que diuen els llibres que treballen. Els llibres no han de treballar res. Els llibres han d'explicar una història i a partir d'aquí cada un que treballi, interpreti, gaudeixi, ho faci el que vulgui. Però sí que són llibres que tots, amb ells mateixos, sí que hi ha una part de... hi ha un rerefons d'anar-nos explicant, exacte, sí. D'anar-nos explicant una mica com situar-nos en aquest món. Un nen obre un llibre i un nen és verge, no coneix res, i a través dels contes aprèn. I sí que fa una gestió d'emocions, fa una gestió de l'estat, fa una gestió de lo que és la lectura, del coneixement, però com acompanyen el creixement de l'infant. En aquest últim, jo crec que fa més que això. Jo crec que ens acompanya l'infant i els adults a entendre una mica i crec que políticament es mulla amb el sentit de dir no, aviam, ens estem anant de mare, no tot el antic és dolent i no hem de borrar el nostre passat per tenir un futur millor, sinó al contrari, contextualitzem el passat.
Uh-huh. Quin diries que és el tret diferencial o el tret més personal de les seves obres?
Els personatges. La Minimoni, per exemple, que és aquest personatge tan petitó, que és llesta com una fura, que és d'una mida petita i que té una cara molt expressiva. Té un traç molt clar, la Rocío, i aquests ulls, aquestes mirades d'aquests nens que necessiten conèixer, que volen aprendre, que són esponjetes.
Però aquesta Minimoni, que protagonitza aquest últim llibre que presentareu a casa teva el dia 29, no és la protagonista de tots els seus llibres?
No. Jo crec que ella també és molt diferent, els llibres, el que et deia, els que també ha escrit ella i els que no ha escrit ella, però aquest personatge sí que neix d'ella i és aquesta nena curiosa, viva, amb una necessitat d'aprendre constant i de qüestionar-ho tot, que té aquesta mirada de, per favor, doneu-me informació perquè la necessito.
Quina història més bèstia, Minimoni? De què va? Quina història explica?
És un gir genial. Quina història més bèstia, Minimoni? És un grup de nens, la Minimoni i els seus amics. Entre els seus amics hi ha altres nens i un trac, que volen presentar una obra de teatre a l'escola sobre la llegenda de Sant Jordi.
Uh-huh.
Llavors comencen a llegir la llegenda de Sant Jordi i es queden escandalitzats. O sigui, es menja les vaques, es menja la donzella, es menja no sé qui, el rei dona la seva filla i diuen, ostres, quina història més bèstia. Ara això ho podem explicar? És que és tan bèstia. I llavors molt poc, és el que m'agrada més a la història. No és que faci un matxaque sobre això, és que de cop els nanos van a la biblioteca o a la llibreria, ara no us recordo, i la bibliotecària va a la llibretera, els diu, ei, nanos, clar que ho heu d'explicar. Ho heu de contextualitzar per entendre-ho, però si borrem la història, si borrem els contes tradicionals, ens estem perdent part de la nostra història. I si no tenim història, no tenim un ara, ni tenim un futur. I una mica és aquesta reivindicació que fem tots els llibreters de prou ja d'aquesta tonteria d'adaptem-ho tot, perquè adaptant-ho, caiem al borrat absolut. I és que arribarà un dia que no sabrem d'on venim. O sigui, per què estem adquirint uns drets? Per què tenim unes lluites? Perquè venim d'una història darrere. Si aquesta història no la coneixem, no podem saber qui som. Llavors hi ha com aquest blanquejament de les suposades esquerres o retes o tot plegat que dius és que els extrems s'atrauen i anem fent com un borrat que arribarà un moment que és això, que tota aquesta cosa tan blanca no ens definirà i no sabrem d'on venim. I jo veig que és molt arriscat que en un conte d'una autora tan popular, tan coneguda, barra tan comercial, digui, escolta, prou, podem riure, podem fer, podem contextualitzar, però la història és la que és. Jo ho veig genial, i més que ho tregui ara per Sant Jordi. Vull dir, és el moment de dir, ei, la llegenda de Sant Jordi és la que és. Vull dir, el rac el mata Sant Jordi i es vol menjar la donzella. No, no es vol fer amic de la donzella, no lluita amb la donzella, se la vol menjar. Bueno, és que és aquesta la llegenda de Sant Jordi. I d'aquí venen les nostres tradicions i d'aquí ha sortit el nostre poble.
Fa alguna altra proposta amb algun clàssic que coneguem?
No, aquest és el primer llibre que parla d'aquest tema. Vull dir, és un tema que, com els llibreters, els autors, fa molt que ens preocupa, perquè veiem que moltes escoles s'han tret els contes clàssics, que hi ha 50 adaptacions, la caputxeta forçuda, la caputxeta poca solta... No, caputxeta vermella és la caputxeta vermella. Llavors parla d'un personatge forçut o poca solta o no sé què, però no borrem. Llavors, amb aquesta tendència, crec que, bueno, que com a autora ha dit, escolta, jo no crec en això, jo crec que l'estem cagant i quin millor moment o quina millor excusa que el nostre conte més tradicional que tenim per als llibres, que és Sant Jordi, anem-li a donar una volta. Hi ha una cosa que, a més, és molt potent amb tots els llibres infantils. Diem, no, els llibres que agraden són els que fan guinyos als pares, pel sentit de l'humor que utilitzen. Però és que no és veritat, els guinyos són pels nens. Els nens tenen molt sentit de l'humor i se'n donen molt compte de les estafes i els gols que els intentem posar. O sigui, tu a un nen li dius la caputxeta forçuda i em sap greu, però ja t'ho dirà, escolta, això és una puta merda. Sí, bueno, potser no diu puta ni merda, però...
Bueno, tot arriba.
Tot arriba, exacte.
Tot arriba. Em fa molta gràcia perquè la faixa que porta aquest llibre diu el llibre d'aquest Sant Jordi. O sigui que...
Bueno, perquè és una aposta molt clara, poca broma, el llibre d'aquest Sant Jordi, parlem-ne clar. Quina història més bèstia.
Val. I escolta, i això que la Minimoni fa 10 anys?
El personatge fa 10 anys.
El personatge el
va
veure
fa 10 anys. Sí.
Mare meva, doncs aquesta noia, quan creixi...
Bueno, aquesta noia de la Minimoni, en un futurible, serà una tia brillant.
El que explica la contra, el que deies tu, Mon, diu la Minimoni i els seus amics han de preparar una obra de teatre, un clàssic d'aquells en què el cavaller valent, molt valent, salva una princesa indefensa i molt espantada, d'un drac malvat, molt malvat, que se la vol cruspir. Però, un moment, i si canviem d'una vegada aquesta història? O potser és millor deixar-la com sempre? La colla de la Minimoni té la seva pròpia opinió.
Ja està clara l'opinió. Gràcies a Déu.
Bé, doncs, aquest té la mida d'un àlbum.
Té la mida d'un bon àlbum.
Sí.
Té la mida d'un bon àlbum il·lustrat.
I hem de dir, com a curiositat, que també és audioconte?
Sí, ara això ho estan fent totes les editorials. Sí? Quasi totes les editorials tenen un codi QR on s'explica el llibre. Personalment ho trobo una borrada, però entenc que ho facin.
Et sembla que fem... M'encanten molt, les... Bueno, m'encanten molt, seria com una redundància, però m'encanten les il·lustracions de la Rocío i m'agrada molt com planteja amb sorpreses que els lectors es van trobant a mesura que va avançant la lectura i la història. Diu, hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, una terra de bona gent. Vivien en pau, conreaven els camps i tenien cura dels ramats. El rei governava el poble amb bondat i saviesa, però un bon dia, o un mal dia, segons es miri, aparegué una bèstia terrible. Aquell drac enorme i ferotge els exigia que li donessin cada dia un cap de bestiar per apaivagar la seva fam inesgotable. Si no ho feien, amenaçava de menjar-se la població i destruir el castell amb el foc que li brollava de les mandíbules. La població atemorida es confinà al castell. A poc, els ramats s'anaven acabant. I quan ja no quedava ni una vaca ni una ovella en tot el regne, el drac demanà que li lliuressin una donzella. I a partir d'aquí hi ha un canvi en el llibre, en aquesta història. I surt, atenció, la Mini Moni dient i exclamant: a veure, un moment. I aquí tota la seva colla que està preparant aquesta obra de teatre, no identifico els personatges, però són els seus amics. Hi ha un que diu: pobres vaques. I una altra amiga que diu: i pobres ovelles. I després el senyor drac que diu: i quina mala bèstia aquest drac, eh? Hi ha un altre que finalment diu: esteu segurs que volem triar aquesta història tan desagradable per a l'obra de teatre de final de curs? I aquí continua la història. Una història que segur que per Sant Jordi doncs, serà un dels llibres que, a més, podreu trobar a l'estand de la llibreria Pati de Llibres, oi que sí?
I tant, i tant. Tant a la botiga que tenim a la plaça Martí Barcelot com a la parada de llibres que fem ara a la plaça del Monestir el dia de Sant Jordi.
Uh-huh. No sé si preguntar-te per les edats recomanades per aquest llibre.
Com tot llibre, a partir dels 3-4 anys fins infinit.
Acompanyats, depèn de les edats, sense acompanyament.
Exacte.
Molt bé. Vols que afegim alguna cosa més sobre la Rocío Bonilla o sobre aquesta història?
Jo us invito tots a venir el dia 29, perquè vindrà ella, que és un luxe que vingui ella a explicar-te el conte que va crear. El anirà il·lustrant, vindrà una persona que teatralitzarà la història i ella anirà fent il·lustracions al moment que l'altra vagi explicant. O sigui que pot ser molt...
I mira,
molt bonic de veure.
Mira que acabo de descobrir,
sí,
ara.
I al final tenim un petit regal.
Al final del llibre, qui el compreu, doncs trobareu un regalet, un entreteniment.
Un entreteniment per les criatures.
Un entreteniment.
I tant.
Molt bé, doncs quina història més bèstia, Mini Moni.
I recordar-vos, sí, que a partir del dia 22 ja tenim taula de firmes al Pati de Llibres, que venen el Cupons, amb la Liliana Fortuny, a presentar totes les col·leccions del Bitmax i els Robots del Bosc i el seu últim llibre de l'Agus i els Monstres. Ve la Marta Morros, que és una autora d'aquí Sant Cugat, que també ve presentar el seu àlbum i fa també una taula de signatures. És a dir, que a partir del dissabte 22 fins al dia de Sant Jordi, tots els dissabtes a les 12 a la plaça hi haurà alguna activitat relacionada amb algun autor que vindrà a presentar o a firmar el seu llibre.
Molt bé. Doncs avui ens quedem amb aquesta Quina història més bèstia, Mini Moni, de la Rocío Bonilla. Recordem la presentació amb l'autora el 29 de març a la llibreria El Pati de Llibres. Mont, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La nostra convidada d'avui afirma que viure no és el mateix que respirar. Atrevir-se a viure és un esforç i un art. L'art de viure és trobar el valor entre allò més quotidià. L'alegria és valuosa, l'humor, l'esforç, la bellesa, diu. Ho barreja tot i ho injecta als seus dissenys. Saludem la Sílvia Manzana, benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
Sílvia, Sílvia Manzana és la teva firma de moda, la sí. teva empresa, uh-huh. Però com és la Sílvia més íntima, la Sílvia del dia a dia?
És que el dia a dia meu em sembla que són 36 hores.
Doncs el dia té 24.
Molt intenses, molt intenses. Les, jo penso que... Realment la meva feina del meu ésser no dista gaire. O sigui, tinc la sort de treballar amb alguna cosa que m'emociona. L'altre dia li deia als comercials, nosaltres no venem un producte, nosaltres fem relacions. I la relació més xula i més forta és la inspiració. Tu pots inspirar qualsevol persona que no la coneguis i es farà un vincle quasi sagrat. O sigui, el fet d'inspirar un altre et dona una entrada a la seva vida que va més enllà dels coneixements bàsics, no? On vius, on ets o tal. O sigui, el fet d'arribar al cor d'algú i utilitzant la roba, que és un medi de transport, no és un producte, és un medi de transport. I jo crec que tinc la sort de ser molt Sílvia Manzana a tot arreu.
Ja, escolta'm una cosa, de petita desprenies tota aquesta energia?
La pobra meva mare t'odria. La mare meva sempre em deia que per ella jo era com una feina doble. Va tenir-me a mi i va pensar, no sé si tindré més nens. Jo era un terremoto.
Ah, sí?
Sí.
I a l'escola?
També. Jo he estat sempre bastant diferent. Encara avui dia és curiós, a vegades, quan ens juntem els exalumnes,
sí.
fem troballes i tal, doncs jo quan era petita doncs anava... Jo em feia la meva roba. La meva mare era modista i jo m'anava al Ribas i Casals, que tenien aquelles taules de fusta brillants. Jo em fotia per allà baix i buscava els teixits i els hi feia a les dones i els hi feia combinacions. Doncs quan anava a l'escola em feia la meva roba. I una faldilla de texana de volants era encara record de troballes d'exalumnes. Te'n recordes quan la Manzana llevava aquestes faldes de volantes? O sigui, que encara...
Ja cridaves l'atenció, no?
Sí, o sigui, amb el fet de la roba, l'alegria... Jo crec que tinc molta sort d'estar viva. És molt xulo estar viu.
I escolta'm una cosa, com recordes tu la teva infantesa?
Perquè, clar, moguda ja intuïm que ho va ser, tastaulletes, allò provant, sempre buscant, no se sap ben bé què. Com la recordes tu, aquesta etapa de la vida?
Amb molta imaginació. Jo crec que, de fet, jo sóc dissenyadora, però sóc realment una creativa de paraula. O sigui, per mi la paraula, a l'explicar quelcom, és fonamental. O sigui, jo vaig començar a parlar, ja vaig començar a escriure, vaig començar a inventar. Després tenia la meva germana, que és la meva... El meu, saps la història de Robinson Crusoe, que té el seu divendres? Ah, doncs la meva germana sempre ha estat la meva companya de nàufrag. I me'n recordo que sempre ha estat inventant històries. I que la roba en si mateixa és una sinestèsia per mi. O sigui, és una història feta objecte. I per mi escriure és fonamental. O sigui, jo crec que vaig començar a crear en el moment que vaig començar a parlar. Que va ser molt, molt aviat. Vaig parlar molt aviat.
O sigui que tu de seguida, des de molt petita, ja et veus atrapada i fascinada per aquest món, que a més, pel que vas arribar a mamar amb la teva mare com a modista, no tenies dubtes que volies ser el que ets?
Mira, he estat moltes coses. Sí? De fet, sí. De fet, abans de tenir la meva pròpia empresa, vaig treballar com a responsable en una empresa molt gran, vaig estar de product manager, vaig moure'm amb el mercat, però saps aquesta sensació de trobar-te al carrer i veure la gent i veure-la com podries inspirar-la, no? A través de la paraula, a través dels vestits. Jo em pujo al metro i començo a veure la gent com podria anar vestida d'una altra manera, no? Ara et veig a tu i t'imagino de colors, per exemple.
Que guai.
Vas de gris, però no ets gaire gris, tu, eh? No. Avui vas camuflada.
Avui sí, perquè és que el dia acompanya, saps?
Clar, t'has mimetitzat amb el temps.
Avui sí.
Sí.
Quina gràcia. Explicaves que tu vas començar treballant en una multinacional.
Sí.
Explica'ns una mica com han estat les diferents etapes en aquest camí que fas fins crear la marca.
Vale. Jo començo... O sigui, jo crec que si em diguessin, Sílvia, tu quina paraula posaries al teu currículum? Vale? Jo crec que és curiosa. Curiosa i creativa. O sigui, a mi em fotis, jo sóc creativa. O sigui, amb una illa deserta faria qualsevol cosa, saps? O sigui, clar, aquesta capacitat de crear la pots direccionar i la pots enfocar on tu vulguis. Mm-hmm. Aleshores, vaig estar inclús amb el ram químic. Vaig estar venent productes de teixits, no teixits, per cert. Vaig estar... Tenia clients que feien torres eòliques. O sigui, vaig venir de la indústria. Per què? Perquè a mi m'emocionava saber com es fan les coses. M'emocionava. Però sempre he tingut el punt de dir, vale, si això es pot fer així, o si m'ho diuen que es fa així, com ho podríem canviar? Com ho podríem millorar? I la capacitat creativa, que és el que jo els dic a les meves amigues i clientes, de que el vestir-se és un acte creatiu. Aleshores, dintre de tot el dia, podem ser creatius de moltes maneres. I va haver-hi un moment que em van dir, escolta, Sílvia, hem de ser creatius amb això, amb el camp químic. I com es pot ser creatius amb el camp químic? Doncs contactant amb la gent. I realment vaig tenir la sort de treballar per una empresa que em va ensenyar molt, em va ajudar molt, també, i això li agraeixo molt, però va haver-hi un moment que jo necessitava tenir el meu propi aire, saps? La meva pròpia, diguem, el meu propi environment, com es diu això? L'ecosistema.
Sí.
Sí, un ecosistema.
Sí, el teu espai.
El meu espai. I aleshores vaig decidir sortir d'aquesta empresa després de 8 anys, i a part era una empresa que em va tractar molt bé, inclús vaig estar de consellera de direcció. Sí, vaig arribar a un puesto molt, molt alt i molt xulo, però pensava que no era el meu camí. I vaig començar amb la roba perquè vestir-se és explicar una història, també. O sigui, tu ara vas de dia plujós, però hi ha moltes històries que es poden explicar a través de la roba. I sempre m'ha cridat l'atenció que la gent es miri de com es veu. Hi ha molta gent que es veu d'una manera i no s'atreveix, i aleshores com que es queda amb un raconet, no? Doncs em venia molt de gust fer una revolució de miralls, de gent que es miri, i sobretot dones, que es mirin i es reconeguin. I vaig començar amb una empresa molt petita que es deia Corazonades, a Mac Intercalada, que era el Corazonada com a pàlpit, i el Corazón de Hades, sí. Pues mira, que em vaig posar molt sucrosa, amb molt de sucre.
Però vas necessitar de fer alguna formació concreta per dedicar-te
no.
a aquest sector?
No, vaig a... No, què va? O sigui, és molt fort perquè vaig començar amb la roba. Primer comprava i venia, I quan em vaig cansar de que tothom o copiés o trobés el mateix al mercat, vaig decidir fer el meu pas, la primera col·lecció, que es deia Esmorzar amb diamants, que era tot basada en la Audrey Hepburn. I vaig agafar la meva mare i vaig dir, mama, anem a fer una col·lecció. Em diu, però estàs boja, si tu no se't dona bé tot això. I amb ella, que em va ajudar amb la tècnica, jo ho tenia clar. Jo veig una roba i sé que pot sortir d'allà. I veig un vestit i sé si està ben fet o no. Aleshores vaig començar a dibuixar, vaig començar a formar-me i aleshores ja em vaig convertir en la directora creativa de la meva pròpia marca.
I parlant de creativitat, quan se t'acut que el teu nom servirà per la teva pròpia empresa? Quan li poses el nom de...
Això és important, perquè vaig començar amb Hora Bruja. Després de Corazonadas va venir Hora Bruja.
Sí.
Que Hora Bruja és el nom d'un llibre que em van publicar. Jo, soc escriptora, i aquest és el primer llibre que em van publicar, que ara encara ha de sortir el segon, eh? Ara, dintre...
que estàs preparant un segon llibre.
Sí, sobretot de poemes. Jo, la meva base d'escriptura, jo ser poeta, o sigui, la poesia em sembla que és una finestra a l'infinit fantàstic, o sigui, el traspàs de l'infinit a l'infinit, saps aquest pont meravellós? Crec que és com el pasillo de ladrillos amarillos, saps? Del Mago de Oz. Mm-hmm. Sí, realment, la poesia és una finestra a l'infinit. I aleshores, què passa amb això? Doncs jo escric i dic, jo vull que la roba sigui una manera de comunicar. O sigui, que sigui com un poema amb roba, amb cotó. I vaig posar-li Hora Bruja, però allò va ser un desastre. Perquè la gent no sabia si venia cartes del tarot o si venia gats negres o què era.
Suggeria altres coses.
Sí. I de fet aquí a Sant Cugat hi ha un moviment de...
Hora Bruja?
Sí.
Feminista?
Sí, es pensaven que era meu, que jo estic d'acord amb moltes coses, però no era meu. Amb la qual cosa li vaig canviar d'Hora Bruja, vaig passar a Sílvia Manzana. I com tinc un nom així una mica curiós, perquè la gent em diu, però aquest nom és artístic o no? Dic, no, aquest nom vaig estar pometa des del primer moment de la meva vida.
La teva primera botiga l'obres aquí a Sant Cugat?
No, la meva primera botiga l'obro a Gala Placídia.
A Barcelona.
A Barcelona. Mm-hmm. Després obro a Sarrià, obro tres botigues, vaig obrint i tancant, eh? I després ja sí que començo a Sant Cugat. I vaig estar a Sant Cugat, a Vall d'Oreig, i després vaig obrir a Rossinyol, que no vaig tenir...
Al centre de Sant Cugat?
Sí, al carrer Rossinyol, que és xula la zona, però per una botiga de roba complicat. I ara estic a Doctor Galtés, que m'encanta.
Uh-huh. Quantes botigues tens ara?
Ara tinc la de Doctor Galtés i la de Riera, perquè vaig obrir també a Sabadell. Però Sabadell vaig tancar perquè tinc un plan, Carme. Ah! Tinc un plan.
I no es pot explicar?
Bueno, passa, el pla però passa...
El pla el tens per Sabadell o per on
no,
el tens?
No, Sabadell vaig tancar. M'encanta, Sabadell, però vaig tancar
no,
perquè...
No, ho dic perquè t'estan escoltant ara,
Sí, per això us estimo, No passa res. Però el fet és que jo crec que el futur dels creatius, almenys en el meu cas, no passa per tenir punts de venda. Passa per tenir punts de convocatòria. O sigui, el meu atelier, l'atelier que està aquí a Manel Farrés número 15 de Sant Cugat, vull que sigui el cor del meu business. És a dir, tothom ofereix productes. Ara tenim una febre imparable de productes amb un sol clic. Tu vas a casa teu i pots comprar el que tu vulguis. Però tu pots adquirir productes, però mai podràs adquirir l'experiència de formar part del procés creatiu. Saps? Jo el que vull és que a la meva ciutat, que és Sant Cugat, pugui tenir un lloc de referència on no només agafar roba, provar-se roba, aprendre de l'estil, aprendre de la presència, que és fonamental, sinó que pugui formar part del procés creatiu. T'imagina't que vens a la botiga, que vull que sigui un showroom, i dius, ostres, Silvia, aquesta faldilla m'encanta, però és que m'encantaria en blau, saps? Me la imagino en blau. Doncs bé, vine amb mi i la fem juntes. Aquest és el projecte. Tinc moltes ganes de que...
I en quin punt està aquest projecte?
Mira, ara mateix, avui inclús ha vingut una clienta que la saludo des d'aquí, que és meravellosa, que es diu Diana, que ha estat la primera clienta que ha tingut aquesta experiència de dir, vaig a l'atelier i allà, d'allà surto ja vestida. Vaja. Perquè, ara tinc moltes clientes que venen i es fan un traje a medida. ¿Vale? Això és una altra cosa. Fer-se el traje a medida és que jo et faig un patró per tu. Però dels patrons que ja tinc disponibles, si tu ets una 44, te la faig. Te la faig demà al mateix preu que ja està a la botiga. No es tracta de fer molta roba, sinó es tracta de conèixer la gent i que la gent tingui Sílvia Manzana, la nostra marca, com a referència de dir tot el que vulgui, ho faig.
O sigui, a la carta.
A la carta, exacte.
A la carta.
A la carta.
De què et sents més orgullosa?
Ostres, quina pregunta difícil. Jo crec que em sento molt orgullosa de la meva fe. De la meva fe a la vida.
La teva fe és en la vida o...
O sigui, la meva fe, tenir fe sempre ha de ser quelcom més superior a tu, perquè si no, no té raó la fe. Saps? Jo tinc, o sigui, hi ha gent que li diu Déu, hi ha gent que li diu energia, hi ha gent... Jo li diu dic transcendència, la capacitat de pensar que la nostra vida està unida, tothom estem units per un, saps? Per una energia o un Déu, digue-li com vulguis, però que hi ha quelcom que transcendeix. O sigui, que les coses que les hem de fer per un per a què, no només per un per què. D'això estic orgullosa, de la meva espiritualitat.
I què té a veure Silvia Manzana amb el psicoanàlisi?
Ah, m'encanta. He estudiat tant psicoanàlisis. El psicoanàlisis vindria a ser com un mapa, saps? Un mapa que ens parla una mica de tot això que no veiem, no? El 85% de les coses i les decisions que prenem al llarg del dia no sabem d'on venen. 85%. O sigui, som com un iceberg, saps? O sigui, la punteta la tenim clara, però tota aquesta barrigota de gel que està dins del mar no la veiem. I jo volia tenir informació sobre aquesta barrigota de gel. I un dels mapes fantàstics per mi és el psicoanàlisis. Conèixer-te des d'aquest punt, saps? Trobar-te. I també em va molt bé perquè, o sigui, jo sempre dic que jo no vesteixo els cossos. A mi els cossos, la veritat que...
Les ànimes vesteixes.
Sí, les actituds, les ànimes. I amb això m'ajuda molt a connectar, a no fer judicis, a observar, a escoltar. Psicoanàlisi és molt important per mi.
Al principi t'hem presentat amb una part que t'ho fas servir en el teu blog. Uh-huh. Per això te l'hem atribuït.
Sí.
I dius una sèrie de coses. A mi m'agradaria saber, de tot el que hem explicat, què és el que a tu et causa alegria?
A mi em causa alegria? Està parlant aquí, ara amb tu, per exemple.
Sí?
És que a mi em causa alegria... O sigui, jo l'altre dia li parlava a un amic meu, la veritat que és un tio molt maco, li deia que l'important, o sigui, que l'objectiu meu de tot el dia és estar alegre. Perquè estar alegre és que tu, la teva energia, la facis servir. L'alegria és com un acte necessari de la gent que tenim, que estem al costat bo de la lluna, no? Nosaltres tenim molta sort. Molta. Aleshores, jo crec que ens devem a ser alegres. L'alegria és una vibració molt elevada, com l'agraïment. L'alegria, l'agraïment, el sentit de l'humor. Jo vull estar aquí, saps?
I què et posa de bon humor?
Doncs de bon humor em pot posar inclús una dutxa calenta, eh? De bon humor em posen... Ostres, veure el meu fill Lucas com pinta, o la Julieta que em ve... Jo tinc tres fills, la Julieta, el Lucas i la Sofia. Doncs cadascú et porta alguna cosa i em posa... M'encanta veure vides que ha ajudat a que vinguin aquí, com em sorprenen, no? Això em posa molt bon rotllo.
Però tot bon equilibri, diríem que es tracta de dues forces, no? Mm. Una de positiva i una de negativa. Què és el que no suportes?
Uf.
O què et posa de mal humor?
Sí. La traïció. La traïció no la suporto. Que la gent es quedi amb preconceptes, que la gent no pregunti, que ens cansem abans de començar amb una conversa, saps? Que diguem coses que no tenen res a veure amb nosaltres, que tot sigui pla, que es malinterpretin les coses i ens quedem amb aquesta malinterpretació, aquest autisme que tenim ara, no? De dir, este me ha dit això, no sé què... Però tu li has dit, tu ho has parlat amb ell, ho has intentat. Això em posa de mal humor. Això i els treballs administratius. No soc gens administrativa, soc un que t'ho diran les meves comercials, que encara hi ha nòmines que els has de fer signar. Jo, els treballs administratius són molt dolenta.
Sílvia, acabem. Com t'imagines a tu en el futur?
Doncs jo crec que m'imagino molt com estic ara, però potser amb més repercussió amb el fet de que pugui ajudar a gent, saps? Que pugui fer que la meva feina tingui un sentit i que aquesta alegria es materialitzi d'alguna manera i fer escola. Jo tinc ganes d'això, de fer escola.
D'ensenyar.
Sí, molt.
Qui sap si d'aquí un futur, d'aquí un temps, veiem una escola de moda...
Bueno, ara comencem amb els cursos que a part es diuen estilisme energètic.
Ah, sí?
Sí, perquè li he posat aquest nom una mica rebombori, no? Perquè la gent es pregunti, i què coi és això? Doncs que parla més de la presència, que la presència és la imatge encesa per l'actitud.
Jo crec que ho podem deixar aquí.
Perfecte.
Ho deixem
aquí. M'ha encantat parlar amb tu.
Perfectament. Te'n vas amb la mateixa energia que has arribat?
Més encara.
Doncs encara queda dia. Quan arribi ja l'hora de posar-te al llit, deus quedar morta.
La veritat és que em costa molt dormir, eh? Em costa molt apagar el cervell. En plan, vinga, va. Va, l'última bombeta.
Doncs s'ha de fer, de tant en tant.
Un plaer.
Sílvia Manzana, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I per acabar amb aquesta edició de dilluns del Faves Comptades, us deixem amb l'espai Per tu, que fan els usuaris del taller Jeroni de Moragues.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir, el que jo vull és cantar-te fins...
Benvinguts a Per tu, el programa d'actualitat de Ràdio Sant Cugat. Avui tenim un programa ple de contingut interessant i diversos temes que no us podeu perdre. La Rosa ens parlarà de les primeres mesures preses per Donald Trump en la seva nova etapa al poder i com aquestes poden influir a nivell internacional. En Roger ens farà un repàs dels Premis Oscars, analitzant els guanyadors, les sorpreses i els moments més destacats de la cerimònia. L'Alba reflexionarà sobre la celebració del 8M, posant en relleu els avenços i els reptes que encara tenim en la lluita per la igualtat de gènere. En l'apartat esportiu, en Marc i en Xavi analitzaran els partits d'anada dels vuitens de final de la Champions League, amb especial atenció als enfrontaments dels equips de la Lliga Espanyola, el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Finalment, també parlarem del partit aplaçat de l'Espanyol, un moment clau per al futur del club. Tot això i més, aquí, a Per tu. Comencem, doncs. Endavant, Rosa.
Els últims moviments de Donald Trump en la política internacional
han generat una gran inquietud en diversos fronts, especialment pel que fa a la seguretat global. Recentment, el president nord-americà va anunciar la suspensió indefinida de l'ajuda militar a Ucraïna, una decisió que ha estat vista com una estratègia per pressionar el president Volodymyr Zelensky a firmar acords que beneficin els interessos econòmics i minerals dels Estats Units. Aquesta mesura ha elevat les preocupacions sobre la vulnerabilitat d'Ucraïna davant l'avenç de les forces russes, posant en dubte el compromís del CEUA en la seguretat i la sobirania d'Ucraïna a llarg termini. Aquesta decisió s'emmarca dins d'una postura més aïllacionista adoptada per Trump en la seva política exterior. En lloc de mantenir una implicació activa en conflictes internacionals, el president nord-americà ha buscat reduir el paper dels EUA en afers globals, una estratègia que ha generat tensions en aliats tradicionals com els membres de la OTAN, la creixent preocupació per la marca del compromís de Washington ha accelerat el debat sobre la necessitat d'una Europa més independent en matèria de defensa. Davant aquest panorama, la Unió Europea ha començat a incrementar el seu pressupost en defensa, amb la intenció de garantir la seva pròpia seguretat sense dependre completament dels Estats Units. Aquest moviment busca enfortir la capacitat d'autodefensa europea i resoldre les fissures que s'han creat a causa de la política exterior de Trump. En resum, les decisions de Trump marquen un canvi significatiu en la política exterior nord-americana, amb implicacions incertes per a l'equilibri de poder internacional a l'ordre global.
Moltes gràcies, Rosa. Seguim amb en Roger i el seu reportatge sobre els Oscars. Endavant, Roger.
La gala dels Oscars 2025 va ser una nit carregada d'emocions. Glamour i gran triomf del cinema, celebrada al Dolby Theater de Los Angeles, de l'esdeveniment va despertar per la seva espectacularitat i per les sorpreses en les categories més importants. Oppenheimer va ser la gran guanyadora de la nit, emportant-se els premis a millor pel·lícula i millor direcció Christopher Nolan va consolidar-se com un dels grans mestres del cinema contemporani amb la seva pel·lícula sobre la figura de J. Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atòmica, capturant l'atenció del jurat del públic per la seva profunditat i potència narrativa. La pel·lícula va ser aclamada no només per la seva direcció, sinó també per la impecable fotografia i guió. En la categoria de millor actor, Cillian Murphy va ser reconegut pel seu brillant paper com Oppenheimer. La seva interpretació va ser considerada una de les més destacades de la temporada, amb una actuació que va deixar amb una empremta indeleble. En la història del cinema, Murphy va dedicar el premi a tots els que van participar en la producció de la pel·lícula i a les víctimes de la guerra amb un discurs emotiu que va captivar de l'audiència. D'altra banda, Emma Stone va continuar el seu regnat com a una de les actrius més estimades en portar-se el premi a millor pel·lícula per la seva actuació a La La Land, Rewind, una seqüela que va captivar tant la crítica com el públic amb la seva emoció i música. Un dels moments més esperats va ser el premi a millor pel·lícula d'animació que va recaure sobre Spider-Man, Across the Spider-Verse. Aquest triomf va ser un gran reconeixement per a animació digital, una indústria que segueix creixent i oferint produccions innovades. La nit va estar marcada per un ambient de reservació amb discursos motivadíssims de reconeixement i agraïment. La presència de moltes estrelles de Hollywood va brillar amb la catifa vermella, reafirmant que l'encant de l'Oscar continua viu com mai.
Moltes gràcies, Roser. Ara en Alba ens parlarà de la commemoració del 8M. Alba, tot teu.
Ahir, 8 de març, milers de persones a Catalunya es van reunir en diverses ciutats per commemorar el Dia Internacional de les Persones.
De les dones.
Aquesta jornada, que cada any agafa més força, és una oportunitat per visibilitzar les lluites i els avenços en matèria de drets laborals, socials i polítics per a les dones. Però també és una jornada per recordar els reptes que encara persisteixen, com les bretxes salarials, la violència masclista i la discriminació laboral. A Barcelona, una gran manifestació va recórrer el centre de la ciutat, on la consigna Les dones decidim va ressonar fort. Les concentracions també es van repetir a ciutats com Tarragona, Lleida i Girona, on es van organitzar actes per reclamar una ciutat més igualitària. Aquests actes van servir per destacar les aportacions de les dones a la ciutat i a la cultura i per visibilitzar les desigualtats que encara persisteixen. Aquesta commemoració no només és un recordatori de les lluites passades, sinó també és un impuls per seguir treballant per un futur on la igualtat sigui una realitat tangible. Les dones de Catalunya, així com de tot el món, continuen lluitant per un futur on els drets siguin iguals per a totes, independentment del gènere.
Gràcies, Alba. Ara continuem amb en Marc i en Xavi amb els esports. Xavi, tot teu.
Suspensió del partit entre Villarreal i Espanyol per mal temps. El partit entre el Villarreal i l'Espanyol, previst per el 4 de març de 2025, va ser suspès a causa de les condicions meteorològiques adverses al País Valencià. La previsió de pluja intens i tempestes fortes va portar a les autoritats ajornar el maig per garantir la seguretat de tots els implicats. El Club Villarreal va anunciar que la nova data es fitxarà pròximament. Aquest partit era crucial per l'Espanyol en la seva lluita contra el descens i per al Villarreal, que buscava consolidar la seva posició a la taula.
Moltes gràcies, Xavi. Ara seguim amb el Marc.
Aquesta setmana, la jornada d'anada dels vuitens de final de la UEFA Champions League 2024-2025 ha estat plena de tensió i emoció, amb els equips de la Lliga Espanyola demostrant la seva solidesa i competència a Europa. El Real Madrid va obrir la jornada amb un derbi madrileny molt esperat contra l'Atlético de Madrid, amb un 2-1 a favor. El Madrid va sortir victoriós gràcies a les actuacions destacades de Vinícius Júnior i Kylian Mbappé, que van marcar els gols de l'equip blanc i van fer insuficient el golaç marcat per Julián Álvarez. Tot i que l'Atlético va presentar una gran resistència, els homes de Carlo Ancelotti van controlar el partit i es van emportar una victòria valuosa. Amb aquest resultat, el Madrid es posiciona favorablement per la tornada al Metropolitano, on els matalassers buscaran la remuntada. En un altre partit de gran interès, el Futbol Club Barcelona va aconseguir una ajustada victòria per 1-0 contra el Benfica a l'estadi de Luz. Els blaugrana es van veure obligats a jugar amb 10 homes després de l'expulsió de Gurbací, però vam tenir la calma i la solidesa defensiva. El gol de la victòria va arribar gràcies a una gran jugada individual de Rafinha, que va aprofitar una oportunitat per marcar. Aquesta victòria deixa el Barça en una posició força favorable a la tornada al Camp Nou, tot i les dificultats que poden sorgir. Amb aquests resultats, els equips de la Lliga Espanyola mantenen les seves aspiracions vives en la competició europea i els seus seguidors esperen amb ganes les tornades, que prometen ser igual d'intenses.
I així arribem al final d'un altre programa de Per Tu. Gràcies per escoltar-nos. Ens veiem en el proper episodi amb més actualitat i anàlisis. Fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. Tan fora del comú. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te.
Fer 3 i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fer3.es. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. Tan fora del comú. faves comptades.